Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 312 quan passen 7 minuts de la 1 de la tarda. Un repàs setmanal de la informació del municipi que iniciem tot seguit. Obrirem l'info amb el bloc electoral parlant de les candidatures que concorren a les eleccions municipals del pròxim 24 de maig. A continuació, conversarem amb el fotògraf Joan Mimo, que aquesta setmana ha estrenat al Centre Cultural la seva exposició Simplement París. També parlarem del Dia Internacional dels Museus i de la Nit dels Museus, que enguany estan protagonitzats per la vinya i la música. Ens acompanyaran l'Helena Vilalta, tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura, i Jordi Jiménez, director i mestre de l'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès. I l'actualitat cultural de la setmana ens portarà a parlar de les estrenes teatrals de La Careta Teatre, que presenta les obres Mi suegra és increïble i Pati difusa. Conversarem amb Vanessita, la del Tigre, protagonista de Pati difusa. I tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les 2 de la tarda, com sempre, després de la crònica esportiva. Comencem. Esteu escoltant Info.
Ripollet Ràdio. Tota la informació de les eleccions municipals.
En compliment de la normativa electoral, els informem que fins a l'info del 22 de maig totes les informacions de caràcter electoral s'inclouran en un bloc informatiu minutat en funció del percentatge de vots que cada formació va treure a les passades eleccions municipals i no segons criteris periodístics. El PSC ha presentat aquesta setmana el seu programa electoral que farà arribar a totes les bústies dels domicilis de Ripollet. El document utilitza el llenguatge de la popular aplicació WhatsApp per fer-lo fàcil de veure i de llegir, segons explicat des del mateix partit.
El candidat a l'alcaldia, Juan Parralejo, explica com s'ha elaborat aquest programa electoral.
És un programa electoral que es va començar a treballar el mes de febrer a través de la constitució d'una comissió de programa electoral que va constituir l'agrupació a través de diferents comissions que han estudiat propostes del sector d'esports, del sector social, del sector de l'hostaleria i el comerç, del sector cultural, etc. No? A partir d'aquí, aquesta comissió es va reunir amb militants, simpatitzants i van començar a elaborar propostes que després han estat comentades i han estat incorporades moltes de les propostes que ens han fet les entitats.
El programa s'estructura en quatre parts, una primera de presentació amb les accions realitzades pel PSC en el govern de Ripollet, una segona amb fotos de 40 d'aquestes accions de govern i una tercera amb les fotos de tots els membres de la candidatura. La quarta part està formada per algunes de les propostes del Partit dels Socialistes presentades en forma de diàleg a través del WhatsApp. A més, el programa inclou tres codis QR on es poden trobar els projectes i les actuacions fets pel PSC en el govern en els darrers 4 anys, les propostes futures i un àudio amb aquestes mateixes propostes per als propers 4 anys. Parralejo explica els motius d'incloure aquests codis en el programa.
El que volem també és que sigui un programa amè, que sigui fàcil de llegir i que se'l pugui llegir, lògicament, la major part de la gent. Però segurament trobarem que hi ha gent que vol més, que vol anar més enllà, que vol saber exactament quan han estat tots els projectes que hem fet en aquests 4 anys, que persones que vulguin adentrar-se més en el que són les nostres propostes electorals, o inclús hi ha persones que puguin tenir dificultats per llegir i nosaltres el que hem volgut ha estat facilitar aquesta feina.
El secretari de Comunicació del PSC, Alberto Castro, afegeix que en un d'aquests codis QR s'adapta a les persones amb discapacitat visual.
És un fitxer d'àudio que explica tota la feina feta i tota la proposta del nostre programa electoral. De manera que les persones amb discapacitat visual o aquelles persones que no vulguin llegir tot el contingut de les nostres propostes i la feina feta tingui accés a aquest fitxer d'àudio que narra punt per punt la nostra proposta electoral.
El partit celebrarà diumenge una festa lúdica a la plaça del Molí. D'11 del matí a les 2 de la tarda a la plaça es podran realitzar diversos tallers i hi haurà actuacions musicals.
Decidim Ripollet va presentar el passat divendres 8 de maig el seu programa electoral, fruit de les assemblees als barris i tallers organitzats les darreres setmanes. Decidim va defensar la participació directa com a garantia de transparència, control del poder i de la gestió dels serveis.
Decidim va destacar la importància de fer valer la integració de Podem al seu projecte i d'anar a buscar l'electoral de Sant Cantat, que esperen que porti uns 800 vots nous, a banda de mantenir els del COP. Sentim Pilar Castillejo.
És important que tota aquesta gent que ja teníem els expliquem. Doncs el COP ara som Decidim. Hem fet un projecte nou, ens hem unit amb moltes altres forces, ens hem unit amb la gent, estem treballant amb assemblea oberta amb molta gent, però ara som Decidim. I necessitem que la gent ho sàpiga i que puguem mantenir tot el cos que teníem. El següent, necessitem aquests altres vots, vale? Mantenim els que teníem, que això és fonamental, i a més anem a fer aquest salt extra que volem fer per governar Ripollet. No ens podem treure. Home, evidentment, ens hem ajuntat amb aquesta plataforma amb gent nova que ens ha de portar vots. Entenem, pensem, l'anàlisi que fem és que la posa més gran de vots vindrà de Podemos. És un projecte potent, important, que a nivell d'estat està representant un canvi important i pensem que aportarà un plus de vot per poder fer que Decidim faci aquest canvi. El que és important per això és que tothom de Ripollet que vulgui votar a Podem sàpiga que ha de votar Decidim.
A l'acte també es van presentar els membres que conformen cadascuna de les comissions de Decidim, els quals van presentar les principals propostes relatives a democràcia i participació, desenvolupament local i justícia social.
D'altra banda, aquesta setmana Decidim ha programat 3 actes. El primer, que va tenir lloc dimarts, va consistir en una xerrada local sobre eines contra l'homofòbia a càrrec d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, i també de Fran Sánchez, portaveu del Front d'Alliberament Gay de Catalunya a Ripollet.
Dimecres, la secretària general de Podem Catalunya, Gemma Ubasar, va ser a Ripollet per participar en un acte que Decidim Ripollet va celebrar al vespre a la plaça Pere IV. Ubasar va estar acompanyada pel candidat a l'alcaldia d'aquesta formació, Josep Maria Osuna. La secretària general de Podem a Catalunya va fer una crida per tal de fer un país lliure i construït per la gent.
Hem de fer possible un nou país lliure dels cadenats del règim del 78. Que recordem, són cadenats que els va pactar Fraga amb Convergència i Unió. O hem de trencar aquests cadenats on tot pugui ser discutit. També el reconeixement del dret a l'autodeterminació i hem de construir un país on cap jove hagi d'emigrar a l'estranger, on cap família sigui desnonada, on a cap llar se li talli l'aigua o la llum per no poder-la pagar. I aquest país no el faran ni Rajoy ni Pedro Sánchez, no el faran els partits que van pactar la reforma de l'article 135 de la Constitució, no el faran els partits de les targetes Black ni dels comptes B. Aquest país nou l'hem de construir nosaltres, l'ha de construir la gent.
Osuna, per la seva banda, va remarcar que Decidim Ripollet és una formació que suma i està rebent el suport de persones com David Fernández, Teresa Forcades o Pablo Iglesias.
Això ens fa veure com efectivament el projecte Decidim Ripollet és un projecte que està sumant i que a més està sumant i rebent el suport de la gent que millor està sabent representant la il·lusió per un canvi real, per la justícia social, per l'honestedat, per l'ètica i la transparència al nostre país. Que Pablo Iglesias, David Fernández o Teresa Forcades hagin manifestat el seu suport explícit a Decidim Ripollet és una cosa de la qual hem d'estar molt orgullosos i que també hem de saber transmetre i saber comunicar a la gent, perquè la il·lusió, la renovació, el canvi, l'ètica en aquestes eleccions té un nom i és Decidim Ripollet.
Avui divendres, Decidim oferirà un nou acte que comptarà amb la presència de David Fernández, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya. Serà un cafè tertúlia de 5 a 7 de la tarda a la terrassa del bar Plaça Tandoori Kebab de la plaça 11 de setembre.
El Partit Popular està realitzant una campanya electoral a peu de carrer, explica les seves propostes directament als veïns. Els populars consideren que la seva tasca s'ha realitzat durant tot l'any i que no es redueix només als actes de campanya.
El cap de llista dels populars, Víctor Diéguez, critica la resta de formacions de centrar els seus esforços només en aquestes dues setmanes de campanya. Per contra, segons el seu parer, el Partit Popular ha estat treballant tot l'any en defensa de Ripollet.
És a dir, que a diferència de les altres formacions, o de moltes formacions, la feina o el que nosaltres fem en campanya no és fer, bueno, pues fer coses perquè tothom les vegi o que surtin als mitjans, sinó aquest temps nosaltres el fem servir, el que et dic, si és possible porta a porta, diguem-ne, per fer arribar el nostre missatge i, perquè m'entenguis, la feina d'actes, que és el que tu m'estàs demanant, ja està feta durant tots aquests 4 anys.
El treball del Partit Popular s'ha basat en la defensa dels drets dels veïns. Segons Dieguez, els populars han denunciat les millores necessàries a la vila i han potenciat la riquesa cultural de la vila donant suport a les seves entitats.
Que nosaltres volem és que Ripollet es defensi, que és el que nosaltres hem fet durant aquests 4 anys, amb multitud de temes, des del tema del riu Ripoll, des de subvencions que s'han de fer, des de temes que necessiten les nostres associacions. Defensar-ho a tots els nivells, és a dir, crec que a Ripollet ens falta, ens manca molt que fora dels despatxos es faci aquesta feina de defensar i de portar coses.
Un dels temes centrals de la seva campanya és l'ocupació. Els populars consideren que un manteniment continuat dels espais públics reactivaria l'ocupació a la vila.
Volem prioritzar el tema de que hi hagi recursos de l'Ajuntament per fer ocupació i després de que tot el que es faci, a banda de que es faci una bonica inauguració, doncs es faci una cosa que a Ripollet sembla que és dificilíssima de fer, com és el tema del manteniment. Això genera ocupació, milloraria a efectes econòmics i a efectes d'imatge del poble i, evidentment, sense fer-te una llarga llista, evidentment, millorar temes com les escombraries i diguem-ne que això li sigui més rendible al que és el veí i, per tant, anar pel primer problema, que és el tema de l'ocupació, i evidentment que ens puguem comptar amb l'Ajuntament per arribar a final de mes i poder transmetre la millora en les entrades a les arques municipals en rebaixes d'impostos.
Per altra banda, Víctor Dieguez creu que en les actuacions de l'actual govern han estat desencertades en moltes ocasions i reivindica el paper dels populars des de l'oposició.
No ens hem passat una legislatura, ens hem passat molt més temps amb un batlle que ens explica qualsevol excusa que ens han donat perquè un ecoparc que no funciona. Uh-huh. Hem tingut problemes greus sanitaris com la legionela i 3/4 del mateix. Hem tingut problemes greus de tota mena. Per exemple, el riu. Des del nostre punt de vista del Partit Popular, el riu és un risc evident per a la seguretat de tots. Uh-huh. En tots aquests temes, per exemple, la burocràcia, els impostos, una sèrie de coses que afectaven a les associacions, el Partit Popular, tot i ser a l'oposició, hem treballat aquí, però també, a diferència d'altres partits, en comptes de portar els problemes de fora aquí, a l'inrevés. Hem portat els problemes que teníem aquí allà fora i en el cas del riu hem aconseguit un compromís i en d'altres casos, com a mínim, en el pitjor dels casos, hem tingut l'orella de qui ha de prendre la decisió de que a Ripollet passen coses i s'han de millorar coses i han d'arribar coses. Per això dic que això entenem que és el que li manca a Ripollet amb multitud de temes. I això és el que, a banda de tota la feina que hem fet durant aquests 4 anys, pensem que és el que cal canviar el que és el govern municipal.
El líder popular insisteix en la tasca d'oposició que ha dut a terme els darrers 4 anys, fent propostes per a la millora de la vila.
Endinsats en plena campanya electoral, Convergència i Unió està explicant els punts més destacats del seu programa electoral en una comunicació de carrer, trobant-se amb veïns i entitats. La federació ha plantejat un programa global tractant les necessitats de Ripollet des de diferents àmbits. Les seves prioritats són el suport a les persones més necessitades, el foment de l'ocupació i que la vila continuï creixent.
Segons el candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia, Xavier Peñarando, la llista electoral del partit reuneix persones molt diverses amb un tarannà positiu i constructiu. El seu ampli bagatge i experiència els permet presentar un programa amb una visió transversal. Entre les seves propostes en destaquen l'aposta per la construcció de la residència de gent gran o l'ampliació de les zones esportives. Així mateix, l'agrupació vol crear nous espais culturals.
Tenim previst també una política també de creació de nous espais culturals, que en aquest cas no parlem tan sols de construcció, sinó fins i tot de treure-li profit a espais que tenim, que en seu moment dintre de la vila teníem un ús i que ara els tenim en desús, com pot ser la nou d'Urbacer, o com pot ser l'antic magatzem de la Brigada, o fins i tot parlem de l'antic casino, que volem, doncs, conjuntament amb les nostres entitats i amb el nostre món associatiu, amb el teixit associatiu, doncs, treure-li profit a aquests espais.
Segons Peñarando, la creació de nous espais culturals també es pot abordar a través d'acords de cessió d'espais per a les entitats. Amb aquests acords s'aconseguiria obrir nous marcs de cultura a la vila.
Convergència i Unió també aposta per un impuls dels polígons industrials, abordant les necessitats estructurals que puguin tenir les empreses. A més, Peñarando considera que cal revisar les diverses trobades sectorials que es duen a terme a Ripollet.
començar a treballar doncs, un altre model de fires. Volem potenciar també que hi hagi més fires sectorials i també intentar bueno, doncs, fer mostres i ajudar en definitiva en funció de la realitat del teixit comercial que tenim a la nostra vila i en funció també doncs, de l'hostaleria, no? Que són doncs, un focus econòmic important i una de les branques, diguéssim, econòmiques que també tenen un pes doncs, amb molta importància a nivell del municipi.
Un altre objectiu de futur és integrar el riu Ripoll a la vida quotidiana dels veïns de Ripollet. Per això caldrà una intervenció de l'Agència de l'Aigua i una reforma integral de la llera i del seu entorn. Xavier Peñarando remarca la seva intenció de dur-ho a terme.
La nostra casa de natura és l'eix vertebrador d'aquestes polítiques mediambientals, però la llera del riu doncs, és fonamental des del punt de vista bueno, de l'espai que ocupa, des del punt de vista de que és un element doncs, primordial dintre del municipi i un eix doncs, que és mostra del que és el nostre municipi i volem que doncs, recuperi d'una vegada per totes aquesta llera.
Iniciativa per Catalunya, encapçalada per Ramon Martos, defensa per la seva part com a clau del seu projecte polític la realització d'un pla estratègic de Ripollet i la promoció de la participació ciutadana.
Durant l'acte de presentació de la seva candidatura, Martos va explicar els quatre eixos bàsics d'aquest pla.
El primer té a veure amb les necessitats bàsiques i socials de la població. El segon té a veure amb la cohesió social. El tercer té a veure amb un Ripollet per les persones. I el quart té a veure amb el creixement econòmic, amb el dinamisme que necessitem a la nostra Ripollet. I finalment, un ajuntament que impulsi tot això, que seria un ajuntament transparent i participatiu.
Pablo López ha estat regidor durant els darrers 4 anys de la coalició d'Iniciativa i d'Esquerra Unida. Després del trencament de l'aliança, López es presenta com a cap de llista d'Esquerra Unida el 24 de maig. Considera que la tasca dels polítics és aconseguir la implicació dels ciutadans i per això cal que el govern municipal sigui més obert als seus veïns.
Pablo López ha desgranat els darrers dies les propostes més destacades del seu programa. Augmentar l'ocupació és un dels seus objectius. Per aconseguir-ho, proposa recuperar serveis que s'han privatitzat o que s'han cedit a empreses privades. López considera prioritat i lluitar contra les desigualtats dels infants als centres escolars. La manca de places d'aparcament és un altre dels temes que Esquerra Unida ha tractat. Pablo López es mostra contrari a les zones blaves i proposa crear més places d'aparcament públiques, aprofitant espais buits de la vila.
Plataforma per Catalunya, encapçalada per Manuel Agudó, ha fet arribar aquesta setmana a les llars de Ripollet el seu programa electoral sota el lema Acaba con la casta, recuperemos Ripollet.
Entre les seves propostes, Plataforma assegura que milloraran el transport públic a Ripollet, reduiran la despesa, ampliaran la plantilla de la policia local i promouran l'obertura de més centres per a la gent gran. Agudó també promet acabar amb l'incivisme de les comunitats i revisar els impostos municipals.
El cap de llista de l'agrupació local de Ciutadans Ripollet, Josep Gavarra, va presentar aquest dilluns 11 de maig en roda de premsa davant l'Ecopart 2 les propostes de la seva formació en relació a la planta.
Entre elles, Gavarra va destacar que els beneficis de l'Ecopart 2, com ara els que genera amb el biogàs, repercuteixin d'alguna manera en l'economia dels ciutadans. El candidat de Ciutadans també va prometre més fermesa per tal que es compleixin les normatives de seguretat relacionades amb la salut.
Solidaritat Catalana per la Independència va presentar el seu programa electoral per les eleccions municipals el passat divendres 8 de maig.
La seva cap de llista, Yolanda Betancourt, va repassar els seus quatre eixos principals, que són transparència, participació ciutadana, racionalització de la despesa i declaració unilateral de la independència.
El Teatre Auditori del Mercat Vell va acollir ahir dijous el debat electoral organitzat per la revista de Ripollet.
L'acte va comptar amb la participació de tots els caps de llista dels diferents partits que concorren a les eleccions municipals del dia 24, a excepció del Plataforma per Catalunya. Va ser moderat per el director d'aquest mitjà local, David Rua, un debat que va ser retransmès en directe per Ripollet Ràdio.
D'altra banda, l'emissora municipal acollirà el proper dimecres, dia 20, a partir de les 8 de la tarda el seu debat electoral, que comptarà amb l'assistència de tots els caps de llista i serà conduït per Toni Miralles.
A més, el dia 24, un cop tancats els col·legis electorals, s'iniciarà el programa especial La nit de les eleccions, presentat per Remei Herrera. Amb informació i valoració dels resultats, en tertúlia política i connexions amb els candidats i les seus dels partits.
Esteu escoltant info. Dilluns s'inaugura oficialment al Centre Cultural una nova mostra fotogràfica de l'artista de Ripollet, Joan Mimó. L'exposició titulada Simplement París s'ha obert aquesta setmana i es podrà visitar fins al dia 30. Perquè ens expliqui què podem trobar en aquesta mostra, tenim els estudis de Ripollet Ràdio. Joan Mimó, bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant d'un París, però també de records a 25 anys, no?
Sí, fa 25 anys que al viure els meus sogres allà, pues, hi anava cada Nadal, hi anava a passar els Nadals i també fora de temporada i tal, i bueno, aprofitava per fer fotos.
És el que té tenir la família mig francesa, mig parisina, no? Diguem.
Sí, exactament.
Doncs quin és el París que descobrirem en aquestes, les seves fotografies?
Bueno, el París, vull dir, el que hi hagi anat veurà que és un... les fotografies són bastant els punts emblemàtics de París, vull dir que reconeixerà quasi tots els punts que hi han, perquè l'exposició li ha enfocat una mica a el que és conegut. I podran veure, bueno, ja ho poso en el programa, que els que hi han estat els hi recordarà, i els que no hi han estat, aviam si s'animen a anar-hi, no?
Perquè París és una de les ciutats més fotografiades del món.
Sí, això és una cosa que jo l'he tingut bastant en compte, perquè, esclar, al anar allà i vaig anar preparant, esclar, amb aquests 25 anys i tirant molta fotografia. Llàstima que la gran majoria era analògica i, esclar, ara m'he trobat que, clar, n'hi ha aquí a l'exposició, en trobaran bastantes que són negatius de fa més de 20 anys, els hi he escanejat, esclar, eren blanc i negre, i els hi he colorejat, per donar-li un impacte més d'això, no? I he tingut en compte això de que tothom la fotografia per donar-li una mica un aire diferent, no? Diferent en el sentit de que la majoria estan colorejades i les que són en color també i pintats sobre el color, per donar-los un impacte més pictòric, no? Perquè jo, quan em passejava per París, veia els pintors aquells, jo tirava les fotos en blanc i negre, que estaven bé d'enquadre, estaven bé de tot, però trobava que li faltava un impacte baix al meu punt de vista, no? Hi haurà gent que, potser, són més puristes i els agradarà el blanc i negre pur i tal, però a mi no. A mi m'agradaven veure els colors dels pintors aquells, i el que vaig fer és una barreja de fotografia i pintar-les en Photoshop, vull dir, a colorir-les.
Perquè Joan Mimó, més que tirar fotografies, pinta, no? Fotografies, sembla?
Bueno, últimament, vull dir, he fet tot. Amb el pas aquest dels anys he fet tot tipus de fotografia, però ara m'agrada més la fotografia, donar-li un toc personal i impacte, no? A les imatges, vull dir, quan les miris tinguin un caire pictòric que és més atraient i més agradable de mirar-les, i és un, bueno, un estil nou que tinc ara, però només amb segons quines fotografies, no amb totes.
Per tant, podem veure una mica la teva evolució també, a través d'aquests 25 anys.
Sí, esclar, vull dir.
Comentàvem que París és una de les ciutats més fotografiades i també, doncs, molts monuments, però també espais, diguem, inèdits, no? Has dit que sobretot has buscat els espais més comuns, però també podem trobar, doncs, aquests llocs personals que t'han fet sentir bé i que tu has recuperat.
Sí, però a part del cementiri Pere Lachaise, que és un puesto que a mi m'agradava molt passejar-hi perquè sembla allò un museu, perquè tot són, les tombes són escultures i són, bueno, és una obra d'art allò, no? Pues, pràcticament els punts són molt coneguts, a part d'alguns carrers, algunes històries, però són molt coneguts. I és clar, quan vaig començar a preparar l'exposició, jo ja havia anat comprant llibres d'autors francesos, per això que diem que és molt fotografia de tot el món, i m'ho anava mirant, i és clar, aquest tipus d'exposició és un tipus d'exposició que més aviat és paisatge urbà. Després, el paisatge urbà és molt ingrat amb el sentit de que tens que fotografiar coses estàtiques que no és el mateix que fer un retrat d'una persona o d'un reportatge i tal, que el mateix personatge o això ja et dona t'ajuda, no?, a la fotografia. En aquest cas no, i per això m'he ajudat jo amb pintar-les amb els colors per donar-li un altre toc amb una cosa que és estàtica completament, pues donar-li un ambient, perquè és clar, els altres autors que jo he agafat pràcticament trobar que es basen molt en els personatges i en l'ambient parisino, i per això m'he intentat jo apartar de tot el que ja s'havia fet, per no caure en una repetició de el que havien fet altres persones.
I què és per tu París, a part d'un escenari, per fer aquestes fotografies magnífiques?
No, a mi París és una ciutat que m'encanta molt, m'agrada molt passejar per ella, és immensa, perquè per anar d'un post a l'altre, si vas a peu, acabes... pots tirar tot el dia i acabes destrossat, perquè per passar una millor una plaça, potser té 2 quilòmetres la plaça aquella, i per anar d'un lloc a l'altre, pues... i jo hi anava caminant. Jo començava per una punta i potser em tirava tot el dia caminant, tranquil·lament. La pega és que a les 4 de la tarda, ja principalment a l'hivern, i ara és fosc. Vull dir, l'únic que et trobes és que fa molt fred, si vas a l'hivern, les llums són una mica complexes i el dia que veus el sol estàs content, però bueno, és gajes de l'ofici, no?
Perquè les teves fotografies són de dia, sobretot?
Sí.
Malgrat que és la ciutat de la llum, per dir-ho així, no?
Sí, són de dia, però n'hi ha moltes que són de nit, o sigui que les he transformat de nit. Si van a veure l'exposició, doncs veuran que hi ha moltes fotografies que sembla que estiguin fetes a la nit. N'he fet algunes que es veu nevar i pluja, però tot ho he anat ambientant segons veia la imatge, mirava aviam què és el que m'interessava més en aquell moment representar la fotografia, vull dir.
Don Joan Mimó, fotògraf, Simplement París, aquest és el seu testimoni que avui ens ha portat, i de ben segur que si ja l'han vista, doncs ens servirà per animar a tornar a veure-la ara ja una miqueta guiada pel que ens ha comentat, i si no, doncs animem a tota la nostra audiència perquè vagi al Centre Cultural a veure-la fins al dia 30, aquest Simplement París. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar el passat dilluns 11 de maig un ple extraordinari per aprovar definitivament el reglament de funcionament dels horts municipals, un cop estimades algunes de les al·legacions presentades per l'empresa Jardinet.
Entre les novetats del document trobem l'admissió de la proposta de permetre la tinença d'un màxim de 3 aus per cada 100 metres quadrats, sempre que l'hort sigui treballat segons els criteris d'agricultura ecològica. També es regula la figura de l'hort professional dirigit al conreu agrícola ecològic amb destinació a l'autoocupació, i s'estableix que dels 3 representants de l'Associació d'Hortalans que hauran d'exercir d'interlocutors davant l'Ajuntament, un serà de l'horta professional. Entre els punts modificats també hi ha l'obligació d'aplicar només productes fitosanitaris autoritzats per a productes ecològics. El reglament dels horts es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció del grup d'iniciativa Esquerra Unida.
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la sala d'actes del Centre Cultural acollirà el proper dilluns una xerrada sobre l'estat de l'homofòbia. Serà a les 6 de la tarda i anirà a càrrec d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia.
Rodríguez, explica què es dirà en aquesta xerrada.
El 18 de maig a Ripollet explicarem un estudi que hem fet molt potent, que és l'estat de l'homofòbia a Catalunya, en el que ha participat dins de les narratives que hem fet LGTBI, en la narrativa sobre persones gai ha participat un noi gai de la ciutat de Ripollet, i explicarem com es viu la homosexualitat, la bisexualitat, la transexualitat, el lesbianisme a Catalunya, quins problemes hi ha, quins reptes tenim i quins són els problemes que hem detectat. També parlarem de les denúncies que ens arriben, aquestes denúncies, quines categories tenen, i sobretot l'acompanyament a la víctima. O sigui, com donar un missatge, que és importantíssim, de que tota persona LGTBI sàpiga que en el moment que ha patit una agressió, una discriminació per la seva orientació sexual o identitat de gènere, té un lloc on anar i on es gestionarà de la millor de les formes possibles, doncs, aquesta agressió, doncs, perquè no quedi impune.
Segons l'Observatori, l'aprovació de la llei contra l'homofòbia implementarà a Catalunya una potent eina que cal desenvolupar per garantir els drets i llibertats. La xerrada està organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.
Continua oberta la inscripció pels diferents casals d'estiu que organitzen els centres d'esplai La Gresca, l'Estel i l'Escola Esportiva del Patronat Municipal d'Esports.
En el cas de l'Esplai L'Estel, les inscripcions finalitzen el 15 de maig i es poden formalitzar al Centre Cultural de 4 a 7 de la tarda i el 16 de maig a la Torre de Can Migrat durant tot el dia. El casal es realitzarà a l'Institut Can Mas del 25 de juny al 31 de juliol. En el cas de l'Esplai La Gresca, les inscripcions també s'han de formalitzar al Centre Cultural o al mateix esplai. Aquests casals tindran lloc del 29 de juny al 31 de juliol a les escoles Tiana, Ginesta i Martinet. Finalment, les inscripcions per a l'Escola Esportiva del Patronat Municipal d'Esports finalitzen el 17 de juny. L'escola es desenvoluparà entre el 22 de juny i el 31 de juliol.
Fins al 31 de maig encara hi ha temps per apuntar-se al quart curset de ràdio d'estiu que organitza aquesta casa, Ripollet Ràdio.
Seran 20 hores repartides en 4 sessions temàtiques, com ara informatius, musicals, espais creatius i tècniques de veu. El curs, que és gratuït, s'impartirà a les instal·lacions de la ràdio entre juny i juliol. Les inscripcions s'han de formalitzar a la web ripolletradio.cat, concretament a la pestanya Contacte. Allà s'han de deixar les dades de la persona interessada i les seves motivacions.
Esteu escoltant Info.
El Cimolí d'en Rata és un dels 65 museus de 52 municipis de la província de Barcelona, adherits a la xarxa de museus locals, que un any més s'afegeixen a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, obrint les seves portes i programant diverses activitats. A Ripollet, la vinya i la música seran els elements protagonistes de les activitats d'enguany, aquesta nit i diumenge. Per parlar-ne ens acompanyen l'Helena Vilalta, tècnica de patrimoni. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Jordi Jiménez, director i professor de l'Escola de Música Societat Coral Vallès. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs com hem dit enguany, els protagonistes són la vinya i la música. Helena, per què aquest tema?
Doncs mira, la veritat és que tot va sorgir arrel d'una idea i d'una conversa que vam tenir amb l'Àngel Esteve i el Rafael López, els companys de les Nits de Música, doncs fa un any, quan preparàvem les Nits de Música de l'any passat dins de les Nits dels Museus. Vam estar parlant de que ens agradaria fer alguna cosa al voltant del vi i de la música, i arrel d'allò ja va quedar la idea i vam dir, doncs l'any que ve d'això. Llavors ja totes les activitats directament les hem programat girant al voltant del tema de la vinya i de la música, evidentment.
I com vinculeu des de l'Escola de Música, doncs això, la música a la vinya?
Bé, directament la música ha estat present a la vida humana i en el treball. Hi ha moltes cançons que parlen del batre, la relació entre el camp i cantar mentre es treballa sempre ha estat present, però més enllà que això, d'una manera potser fins i tot una mica més divertida o més amena, podríem dir, el mateix vi ja d'alguna manera ens porta a cantar, no? Llavors, doncs, diguem-ne que fàcilment doncs, ha estat un vincle amb el fet això de poder cantar cançons que van vinculades a això.
Parlem del programa, si us sembla, que comença avui mateix amb la Nit dels Museus. Helena, què heu preparat?
Doncs bé, hem començat amb unes portes obertes, com ja és habitual, és el tercer any que fem les Nits dels Museus. Obrirem a les 8 i farem una visita guiada al Molí d'en Rata, o sigui que tota aquella gent que sempre diu encara no he vingut al Molí, torna a tenir una nova oportunitat de visitar el Molí i fer-ho amb visita guiada. Això serà, com us deia, a les 8. Després de 9:45, comencem el que serien les Nits de Música. Aquest any, que si comentau-vos que no ho farem a l'exterior, com ho hem fet els anys anteriors, perquè, bé, els últims anys havíem passat una miqueta de fresqueta i aquest any vam dir, bueno, ho farem a dins a veure què passa, justament en una setmana que està fent una calor tremenda, o sigui que potser ens n'arrepentim. Però vaja, si dir-vos que aquest any ho farem a l'interior del CIP i farem aquestes Nits de Música dedicades al vi amb la col·laboració dels companys de les Nits de Música de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Hi haurà tota una xerrada sobre la vinya intercalada amb les músiques a càrrec del Ramon Martos i amb la col·laboració de la Carmen Nebrera, que no hi podrà ser físicament, però que sí que ha estat col·laborant amb tot el tema. I després vindrà una enòleg, que és el Jordi Carbonell, que ens parlarà de les varietats de, del vi que hi havia a Ripollet, del raïm que hi havia a Ripollet, disculpeu, i després ens parlarà de tres vins per tres moments especials per viure tres sensacions especials. O sigui que hi haurà una miqueta també de vi i emocions.
Molt interessant.
Després, disculpa, després això, com que tenim la col·laboració de Novin, doncs després farem un brindis tots junts, eh?
Ah, faltava, o sigui que
faltava
el detall.
El detallet aquest del final que penso que també serà allò que diu el Jordi, no? Que acabarem amb la festa, acabarem amb la festa després amb les veus del Vallès que també clouen l'acte.
Acabarem tancant a les 11 amb l'actuació de la coral Veus del Vallès. Què és el que oferireu, Jordi?
Doncs en principi una estoneta de cançons, un repertori d'unes 8 cançons més o menys hi he calculat, de les quals n'hi haurà 3 que estan posades en el centre del repertori, que parlen directament del vi, i algunes d'elles més que del vi, dels efectes del vi. Fa una mica de diversió el text. La primera és en francès, és el Tourdion. La segona és una cançó que es diu Cançó del Beure, precisament ja el nom ja d'això, és de Gabriel Batall, una cançó del 1715, si no recordo malament. I acabarem amb el brindis, l'estàndard brindis de Mozart, una cançó que es canta molt doncs, entre corals, doncs, quan es té una copa a la mà. Doncs segurament també, si podem, el farem amb la copa a la mà. I després al final doncs, acabarem amb un pell de cançons més, una mica més estàndards, per també doncs, acabar la festa. Bueno, no sé, jo crec que totes les cançons ens aniran bé per acabar la festa, perquè totes són molt, molt festives, però vaja.
Molt bé, música i vi fins a la mitjanit, podríem dir, no?
Exactament. Bé,
diumenge, dia 17, se celebra el Dia Internacional dels Museus aquí al CIP. Començarà també amb jornada de portes obertes, no?
Sí, farem les portes obertes. Tindrem també obert, que això no us ho he explicat quan parlàvem de la nit, i és que recuperem una part, no tota perquè per temes d'espai és impossible, però recuperem una part de l'exposició de la vinya que vam muntar fa uns anys per acompanyar, no?, també tot això i que la gent pugui veure fotos i llegir alguns textos relacionats amb el tema. Això ho seguirem tenint obert el diumenge, on farem doncs, aquestes portes obertes, farem una visita guiada aquest cop a l'exposició de les Riuades, per tota aquella gent que encara no hagi tingut ocasió de visitar-la, i després una sèrie de tallers de música. Aquest any, bueno, el fet de tenir l'escola, no?, a dalt aquest any que comencen i que comencem amb tota aquesta col·laboració, doncs s'han programat una sèrie de tallers que el Jordi us els detallarà més bé. Sí que n'hi ha un d'ells que està molt vinculat a l'activitat que nosaltres fem cada any pel Dia dels Museus, que és la joia dels museus. La joia dels museus aquest any doncs, presentarà no una sola peça, sinó una col·lecció de peces que tenim relacionades amb el cultiu de la vinya, i arrel d'això doncs, bé, muntarem un taller de veu que penso, bueno, que el Jordi segurament us el pot explicar molt millor que jo.
Sí, vaja, aquest taller de veu serà una mica posat en el centre de les activitats que farem des de l'escola, i una mica va relacionada amb això, amb crear a través de la veu o a través del mateix cos, amb aquesta tècnica que s'està implantant a molts llocs, en escoles de música o fora, que és el body percussion, de fer sorolls amb el propi cos, sense altres elements, doncs fer els sons que poden aparèixer a través del transcurs des de que es sembra o es recull el raïm, tot el procés de elaboració del vi, fermentació, fins que pràcticament l'engoles, diguéssim, el veus, no? Tot això es pot reproduir d'alguna manera els sons que fa la vinya, o tot el procés. A part d'això, doncs, des de l'escola també farem aquesta, participant en aquestes portes obertes, d'alguna manera ja oferirem la possibilitat de que pares interessats, els mateixos alumnes que vulguin ser-ho del curs que ve, puguin veure com és l'espai on farem l'escola. Està encara molt a mig vestir, però ja podran veure d'alguna doncs, manera quin espai tindrem. De la mateixa manera que oferirem un parell de tallers molt curtets, on hi haurà un assaig de les veus, de la coral infantil que tenim ara, que ja estarà allà ubicada, una mica així a l'engròs, tots juntets, doncs aprendran un cànon, veuran els pares o visitants, podem veure com treballem amb els nens durant mitja horeta, i després mitja horeta més amb els conjunt instrumental, una mica l'orquesteta, els que puguin assistir, i jo he demanat també a altres que sé que estan a la coral o propers, si tenen un instrument, veniu i farem un assaig tots junts, així conjuntament, una mica molt familiar tot. De manera que puguin veure, doncs, a porta oberta, és a dir, sense portes, perquè farem el vestíbul, doncs, com es treballa quan es fa això, que realment doncs, són exemples del que està passant dins d'una aula.
Què oferireu de cara al proper curs i per quines edats?
En principi les edats són totes, però cadascuna té la seva particularitat. Estem oferint des de els més petits, d'un any, o gairebé lactants també es pot, en funció de la petició, no? Però fins als 5 anys tot el que és tema estimulació, sensibilització musical. A partir d'aquí, el que és la franja de primària, hem estructurat la mateixa estructura que té qualsevol escola de música, per cursos amb les seves assignatures de pràctica musical, llenguatge, lectura, tot el que implica saber què has de fer quan t'enfrontes amb una partitura, t'enfrontes, vaja, quan et trobes una partitura, saber com desxifrar, igual que fas amb un text, amb un llibre, de la mateixa manera. Llavors, doncs, aquests nens poden fer-ho això a través de la veu, o poden fer-ho si volen, que és aquí on entra la paraula, podríem dir, escola de música, si fan pràctica d'un instrument. Llavors, amb aquest instrument, doncs, acaben fent el mateix que farien amb la veu, que és llegir música. Com a instruments, estem oferint ara, doncs, la possibilitat, doncs, de potenciar els instruments de vent per, en un poc termini d'uns pocs anys, poder tenir una banda de música, però, evidentment, també estem contemplant totes les altres possibilitats. Això vol dir, doncs, que oferirem trompeta, trombó, saxo, clarinet, flauta, més endavant, potser instruments una mica més grossos de la banda, també, però també estem oferint violí, i piano i guitarra, que són els grans estàndards i que pràcticament ja estan en llista d'espera perquè són instruments molt sol·licitats. I això, doncs, va tant per aquests nivells, nens que comencen en primària, com per adults.
Molt bé. O sigui que teniu un ventall molt ampli.
I tant. I molta il·lusió i molt interès que hem vist que estem suscitant. Cosa que també ens encoratja molt.
Doncs ja sabeu que podeu conèixer tot el que entranya l'escola de música, però també el CIP i el Molí d'en Rata a partir d'aquesta nit, a partir de les 8 i diumenge a partir de les 10 del matí, no?
Exactament.
Amb moltes activitats relacionades amb la vinya.
Amb la vinya, la música, i serà un cap de setmana molt festiu, que convidem a tothom a que passi per allà en un moment o altre, l'activitat que més els vingui de gust.
De fet, ens hem deixat de dir que al final d'aquestes activitats, d'aquella dels sons del vi i tot, hi haurà un petit taller de rap.
De rap,
que,
sí, també.
Que tant els sons de la vinya com el de rap està obert a tothom, és a dir, qualsevol persona que vulgui participar ho podrà fer. Estan amb dos dirigits per la Sílvia, que és serà la cap d'estudis d'aquesta nova escola. I ella s'encarregarà de fer-nos fer a través de ritmes, amb la veu, tot això, doncs un taller de rap que també pot ser molt, molt divertit.
Molt bé. Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, l'Helena Vilalta, tècnica de patrimoni, també el Jordi Jiménez, que és el director i professor de l'Escola de Música Societat Coral Vallès. Gràcies. Que vagi bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Esteu escoltant Info.
Així sonava aquest migdia al Teatre Auditori, que ha plegat més de 300 infants a la comarca que han pogut cantar i escoltar cant coral. Es tracta de la 13a trobada de corals d'educació infantil i primària del Vallès Occidental, que per segon any consecutiu s'ha celebrat a la nostra vila.
6 centres i més de 300 alumnes de la comarca han pres part aquest matí de la trobada de corals. Els infants de l'escola Els Pinatons de Ripollet han compartit escenari amb infants de Santa Perpètua, Terrassa, Sabadell, Barberà i Sant Cugat. Es tracta d'una activitat que té l'objectiu de potenciar i difondre l'educació musical.
Des de fa uns dies ja es poden presentar les propostes del 17è concurs de curtmetratges. Els interessats poden fer arribar les seves cintes fins al 5 de juny. Les gravacions no poden superar els 20 minuts de durada.
Les cintes que participen al concurs de curtmetratges es podran visualitzar els propers dies 9, 10 i 11 de juliol al Casal de Joves. Serà uns dies més tard, el 18 de juliol, quan es farà públic el veredicte del jurat i es farà entrega dels premis al pati del Casal. El mateix 18 de juliol es durà a terme el 8è concurs de curtmetratges express.
Dimarts vinent, 19 de maig, el fotògraf Héctor Hernández inicia un taller de fotografia i retoc digital al Cafetó. L'activitat, organitzada per la Regidoria de Joventut i Ciutadania, està adreçada a joves de 18 a 30 anys.
El taller es divideix en dues sessions, els dies 19 i 21 de maig, de 6 a 8 de la tarda. El curs inclou, a més de la teòrica i les pràctiques de retoc digital, una sortida fotogràfica. Els participants han de portar càmera rèflex o compacta. El taller és gratuït, però cal reservar plaça al correu cafetorripollet@gmail.com.
Aquest diumenge, al matí, arriba una nova edició de la Jugateca Ambiental.
Serà a les 11 del matí al brollador del Parc dels Pinatons. En aquesta ocasió, els participants prendran part en una gimcana autoguiada. Cal inscripció prèvia al correu jugatecaambientalpinatons@gmail.com o al telèfon 670-29-12-77.
Aquest diumenge, el Teatre Auditori acull el Festival Andalús a càrrec dels alumnes del Quadro Andalús de Ripollet. Començarà a les 6 de la tarda.
L'escenari del Teatre Auditori acollirà les actuacions del ballet Lucero de Lora i Javier Jurado. Estaran acompanyats pel cant de Javier Jurado i Merche Lois i la guitarra d'Antonio de la Cruz. El preu de l'entrada és de 5 euros i es pot adquirir al local del carrer Padró número 70.
El 91.3 Info.
Demà dissabte a les 10 de la nit el Teatre Auditori acollirà la representació del monòleg Pati Difusa. L'obra anirà a càrrec de l'actriu Vanessa La del Tigre. Aquí tenim el telèfon perquè ens expliqui què podrem veure a l'escenari del teatre. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Pati Difusa és un personatge creat pel director de cinema Pedro Almodóvar, així que faràs de Chica Almodóvar.
Sí, por fin. No m'ha llamado Almodóvar, pero la careta me da la posibilidad.
És una obra no apta per menors de 18 anys perquè hi haurà sexe, drogues i rock and roll o perquè està ambientant als anys 80 i això costaria una mica d'entendre amb ells?
No, jo crec que és perquè bueno, tothom sap que Almodóvar, doncs els seus personatges sempre són una mica, bueno, una mica grotescos, una mica tenen sempre un punt una mica marginal i llavors, clar, sí que enteníem que per menors d'edat doncs, no era el vocabulari, perquè és massa explícit i no era adequat. No perquè, no, jo crec que el dels anys 80 està... Avui dia veiem gent que jove que porten la moda dels anys 80, està molt la moda un altre cop. És a dir, que és molt atractiva.
Com qualificaries aquesta obra? Perquè hi ha tocs de comèdia, però també hi ha revival, hi ha reivindicació...
Una mica de tot, és que és tan atractiu fer aquest personatge, és tan creatiu, tan adorable, perquè et porta a tots els estats, és a dir, estàs super eufòric, super content, com és dramàtic. I a la mateixa vegada és recordar tots aquells moments, aquella música, aquells grups de música tan alternatius i després tan comercials, perquè hi ha música de Radio Futura, de Burning... de Pedro Almodóvar i McNamara és una passada a nivell, diguéssim, tot el que s'ha recollit per fer aquesta obra és molt, està molt enriquida, com dir-te, és tot molt atractiu, és tornar als anys 80.
Com t'ho has fet per interpretar Pati Difusa? Has fet en plan Robert De Niro? T'has passat uns dies pels cabarets per la nit sortint, veient cintes de... fent maratons d'Almodóvar? Com has fet això?
Bueno, ha sigut bastant fàcil, eh? És un personatge, sí, potser sí que hem tirat una mica d'àudio, visualment, veient coses que ell ha fet... personatges que s'assimilen a Pati Difusa, però bueno, que al principi ha sigut molt fàcil, jo l'he trobat molt fàcil, no ho he trobat gens difícil. Sí que ve que tens que treballar molt, hem estat molts mesos a tota hora tirant el testa, tirant la manera de moure's que té ella, perquè és molt diva, és una actriu porno dels anys 80, de fotonovel·les porno que es feien, i de Super 8, i llavors sí que hem tirat una mica de documental, no? Però molt bé.
És com tu mateixa, com el teu personatge de Vanessa La del Tigre, però allò multiplicada per l'infinit, pràcticament, no?
Sí, i retrocediendo la màquina del tiempo a l'hora de parlar, el vocabulari que s'utilitzava per a... És a dir, xascarrillos d'aquests que ara ja no es diuen, no? No sé, és retornar un altre cop. No t'inventes rotllos patateros, que això ja ni s'escolta, doncs això surt al vocabulari de la Pati, perquè clar, és als anys 80, és recordar també coses que dèiem de petits, que et deien no els pares o els seus germans més grans. Jo en el meu cas, la meva germana, ens portem quasi, bueno, 7 anys, i clar, ella estava a la plena moguda dels 80, i recordar els seus grups de música, Duran Duran, Europe, és molt divertit.
Doncs demà a les 10 de la nit no s'ho perdin, Patti Difusa, interpretada per Vanessita, la del Tigre. Encantat de tenir-te com sempre aquí per nosaltres, explicar-nos, donar-nos el teu testimoni i demà doncs, fer-nos gaudir de Valent amb la careta. Moltes gràcies.
Vale, una coseta. Podria parlar també de l'obra que es fa abans a les 6 de la tarda del meu company Jordi Núñez?
I tant. La també. Tenim sí, un gràcies. Minut. N'hem parlat abans, però tenim un minut perquè ja estem fora de temps. Només digues la invitació, si tu vols, i
sí,
recordar-ho
sisplau,
també.
Sí, mireu, a les 6 de la tarda tenim sessió doble, però a les 6 de la tarda està Mi suegra es increíble i, com dice, la obra és increïble i és molt divertida als meus companys i molta merda per tots i... Gaudiu molt del teatre, que és molt bonic. Gràcies.
Doncs demà doble sessió. Moltíssimes gràcies, Vanessa.
A vosaltres, adéu.
Fins aviat, adéu-siau. Ara arriba la secció esportiva, l'Info de Ripollet Ràdio, Marc Mata, i comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos aquest cap de setmana. Bona tarda de nou, Marc.
Bona tarda. Sí, avui comencem amb el Pajaril, que juga demà a 4:45 al camp del Marina, i a les 6 l'Escuela jugarà al camp del Castellar. I diumenge a 12:15 el Camp Mas jugarà al camp del Sabadellenca i a la tarda el Ripollet s'enfrontarà al Premià. Ho farà a les 7 al Municipal. Aquest diumenge el Ripollet es juga la promoció d'ascens.
Pel que fa a futbol sala, quins partits tenim previstos?
Doncs avui només tenim el Camp Mas, que s'enfrontarà al Blauet. Ho farà diumenge a les 5 al pavelló Joan Creus.
Del bàsquet, què ens destaques, Marc?
Destaquem el Ripollet, que jugarà demà a les 7 al pavelló Joan Creus contra l'AS. I de la categoria femenina destaquem el Ripollet, que jugarà diumenge a 6:15 a la pista del Sant Joan de Mata.
Acabem amb el handball?
Sí, acabem amb el Ripollet, que jugarà demà dissabte a les 7 al camp del Vilamajor. Tota la informació esportiva del cap de setmana, dilluns, al programa InfoSport a partir de les 7.
Doncs gràcies, Marc. T'escoltem dilluns a l'InfoSport. Gràcies.
De res.
I arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres, un programa que els hem ofert, Remei Herrera, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata, Jordi Puy i qui us parla, Toni Miralles. Recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo de la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.